Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
M'he criat entre pagesos i carrinclons.
Molt bones a tots i a totes. Benvinguts a una nova edició d'aquest Arrela, d'aquest programa de referència del món de l'agricultura i la ramaderia, que avui deixarem una mica de banda el tema de la sequera per començar el programa i parlarem d'una gran notícia que inclou el nostre sector productiu, i és que el passat dilluns Catalunya era nombrada Regió Mundial de la Gastronomia 2025. I això no és un tema pas menor, que analitzarem amb el màxim responsable de la Fundació Alícia, en el que serà la primera entrevista del programa. Després canviarem radicalment d'àmbit, ens anirem amb l'Aviram per revisar, en aquest cas amb la FAC, la Federació Avícola Catalana, la situació, l'actualitat, les qüestions més rellevants que ocupen avui dia amb aquest seguit de sectors que inclouen pollastres, galls dindis, ous, etc. Tot plegat, ja ho sabeu, en una rela que comença ara mateix. Som-hi!
Pel juny, l'albercoc en 8 dies és groc.
Amb nom propi.
Doncs vinga, va, que teníem ganes de fer aquesta entrevista per molts motius, eh? Perquè parlarem amb algú que això dels productes de casa s'ho creu d'una manera importantíssima, però com dèiem ara mateix a la introducció del programa, perquè per el que ha estat la notícia d'aquest que coneixem aquest dilluns dia 12, i és que Catalunya, tornem a dir-ho, serà Regió Mundial de la Gastronomia el 2025. I això penso que té un mèrit immens, i en parlarem en profunditat amb el director general de la Fundació Alícia, amb el Toni Massanés. Molt bones.
Bon dia.
Quina gran notícia. Jo crec que això, no sé si ho compartiràs, director, posa una mica, per si algú tenia dubtes, o algú no, allò que diria que hem de ser nosaltres creure'ns de veritat els productes, doncs de reafirmar que aquí les coses es fan no bé, sinó molt bé, fregant l'excel·lència.
Sí, o sigui, el problema és que no ens ho creiem prou.
Sí, sí.
O sigui, evidentment sempre hi ha coses a millorar, evidentment ja n'hem millorat moltes, evidentment la nostra producció alimentària, fins i tot la nostra gastronomia a la restauració, fora de les cases, doncs ha millorat moltíssim els darrers anys, infinitament, tecnològicament, també de més de coneixement, etc. Però, i ho ha de continuar fent, però som un dels llocs del món on es menja molt bé, ho diu tothom. Es menja molt bé des del punt de vista de salut, es menja molt bé des del punt de vista de plaer, i també es menja molt bé des del punt de vista de relació amb l'entorn, amb aquell paisatge que crea i és creat alhora per la gent que treballa el nostre menjar, no? Els nostres productes agroalimentaris. Som un exemple d'això, ens ho han dit des de fa molt temps, i segurament jo soc molt crític amb que els propis catalans moltes vegades ens despistem, no? I està molt bé ser obert, i està molt bé, evidentment, conèixer. Ho hem fet tota la història de la nostra gastronomia, Això, tenim documentats llibres al segle XIV que ja es veu com les innovacions de productes, de producció agrària que ens arribaven de l'Àndalus, no sé què, érem dels primers que dèiem, a veure, que interessant, que podem adoptar, no? Tot el que vulguis. Però sabent, no?, que tenim una base, un material, un sistema alimentari que és excel·lent i que hem de ser nosaltres els primers que el valorem perquè no tenir que esperar, que evidentment és una molt bona notícia, que ens vinguin els de fora, no?, de diferents països, que els portem 3 o 4 dies a visitar el nostre país i el que s'hi fa, i el que s'hi cou, no?, i el que s'hi produeix, i el que s'hi pesca, i que clar, que com és normal, no?, al·lucinin i diguin, doncs, efectivament, aquest és un país que d'altres coses podem excel·lir, però amb això sí.
Clar, perquè la gent s'ubiqui, perquè la notícia segurament, aquest titular em sona, val? Insisteixo, Catalunya serà regió mundial de la gastronomia l'any 2025. Tot plegat, això, insisteixo, perquè la gent s'ubiqui, és un títol que té com a finalitat destacar i promoure les regions, quan parlem de regions a Europa vol dir les comunitats autònomes, que contribueixen activament en la millora de la qualitat de la vida de la ciutadania, posant en valor les diferents cultures alimentàries, l'educació per la salut, la sostenibilitat i la innovació gastronòmica. I és una iniciativa, això és important, que s'impulsa des de l'Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme, i és un guardó, i insisteixo que això és l'important, que s'atorga per un jurat independent i internacional d'experts de diferents àmbits de competència, com ara els que dèiem, turisme, cultura, hostaleria i agricultura. Per tant, diguéssim que allò que a vegades dius, això és política, de que li donin amb aquest o amb aquest altre, no, és un jurat independent que va trepitjar a casa nostra, que van tindre unes persones que els ensenyaven el territori i un d'ells éreu vosaltres.
Sí. Aquesta gent, que són això, un grup de persones de diferents països del món, ben distint, no recordo ara les diferents persones, Anglaterra, Eslovènia, no recordo, diria alguna mentida, però i també això, amb perfils molt, molt diferents i amb interessos molt diferents dintre del món de l'alimentació, doncs van estar uns quants dies avaluant, no?, doncs un viatge que van fer, no?, per conèixer doncs, els diferents aspectes de la nostra gastronomia i del nostre sistema alimentari. I van estar van començar des del Camp de Creus, recordo, visitant el nou Museu del Bulli, no?, d'acreditat gastronòmica, i van passar per la Garrotxa, per la Catalunya Central, per Ponent, sembla que van acabar unes muscleres de... No, del Delta, vull dir que, i per tot arreu, i van estar menjant des de, no?, pa amb tomàquet amb els nostres embotits, formatges, etc., fins anant a restaurants de cuina d'autor, visitant produccions agràries, visitant oleoturisme a les Garrigues, etc., etc., no? O sigui, fent una immersió, i venien, i per exemple, quan van estar a la Fundació Alícia, doncs van estar 2 o 3 hores on nosaltres els explicàvem els nostres projectes, diferents projectes, tant relacionats, doncs, això, amb l'educació dels nanos, perquè entenguin que han de menjar amb uns certs criteris de salut, però també de sostenibilitat, de compromís amb el seu entorn alimentari, no?, amb els nostres productors i productores, etcètera, com els nostres projectes d'innovació amb el sector primari o la xarxa que estem desenvolupant a través amb un projecte del PH de recolzament dels restaurants del territori que són una baula important en el... a l'hora de comprar i valoritzar i prescriure els nostres productes, els nostres aliments, no? I que en un moment en què el món es globalitza tot, doncs tenir aquests milers de restaurants repartits en tot per les nostres comarques i pobles, no?, de tot arreu, que són aquesta connexió, diguéssim, amb el formatger o amb el productor de llegums o amb el productor de fruita, etc, etc, doncs, o de corder, o de mil coses, o de porc, o d'embotits, són importants, i com ho fèiem, i ells ens demanaven, i això com ho heu fet, i eren incisius, vull dir que no era un viatge de plaer, diguéssim, sinó que van, suposo que per ells ho hauria fet, no, de fet ens van dir que van estar, que van, ens van enviar un mail dient que havien estat esgotadíssims, perquè començaven molt d'hora i acabaven tardíssim.
Imagino que vosaltres també, qui organitza o qui els porta, pensa, ostres, els hauria portat també aquí, 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 perquè per fer la tria no ha de ser fàcil.
Clar, això ja no ho vam fer nosaltres, per sort, de triar, nosaltres només ens van demanar juntament amb l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, per exemple, o amb d'altres, molts altres agents que acompanyéssim, que això, que féssim el que fem tots, que és treballar pel, pel país, diguéssim, i acompanyéssim i dedicàvem... De fet, nosaltres ens van dir, com és normal amb aquestes coses, arribem una hora tard, bé, no hi ha cap problema, ens esperem, no? I després hem de marxar i ens hem d'anar amb un celler, molt bé, no patiu, no? Tothom aquí mirant de fer aquesta cosa que quan la fem a casa funciona tan bé, que és, a més, de competir i col·laborar.
I, Toni, crec que... et volia preguntar, perquè quan reps aquesta gent, tu, clar, tu penses que estic parlant en nom del país, no? I lo que obté és important, no? I suposo que un s'ho prepara, pensa que li explicarà això, però les converses van com van, també, i el que et pregunta sí. Et repregunten. Et va sorprendre alguna cosa? Perquè a vegades dius, ostres, no m'imagina que acabava parlant d'això, o que tinguessin tant interès en això, o que això els sorprengués tant. Recordes alguna qüestió d'aquestes?
Recordo que... Té d'una cosa, que se'ls notava en alguns casos, especialment, per exemple, en temes d'educació. Clar, per Alícia passen gairebé 40.000 nanos a fer tallers dedicats a la bona alimentació a nivells curriculars, etc. No? O a la capacitat que teníem de fer aquesta innovació, no?, d'acompanyar a petits productors, d'empreses que són microempreses, però que poden crear, a partir dels seus productes primaris, doncs, alguna innovació... no? Alguna manera de guanyar una mica de productivitat i fer-ho, no, diguéssim, d'una manera que és factible, no? I que és practicable amb aquestes línies de PA que estem desenvolupant, amb les escoles agràries, etc. Què és el que els demanaven més? I apuntaven molt, perquè estaven apuntant. Sí. En realitat veies que allà arribava un punt que deixaven d'avaluar i que el que estaven fent és agafant idees... no? Una mica veient bones pràctiques per després veure si les podien aplicar a casa seva, clar, perquè eren responsables des de, no? Des de turisme sostenible fins a dinamitzadors locals, no? O, etcètera, gent que venien de diferents perfils que eren els primers, diguéssim, que venien aquí i que tot allò que veien que a casa seva poder no ho tenien o ho tenien d'una altra manera, doncs podien aprofitar-ho. I en aquest sentit, recordo que ens feien preguntes que arribaven molt a la pràctica, saps? O sigui, t'explico això en general, evidentment, tenim poc temps, no sé què. Sí, però això exactament com ho feu i com aconseguiu que arribin i com es posen d'acord amb vosaltres les escoles i com, saps, totes aquestes coses, o com podeu triar, com accedeixen a vosaltres els productors, com sabeu, saben que hi sou, no? Com trieu els restaurants? Totes aquestes coses de nivell molt pràctic, que moltes vegades són les que fan que aquest gap sigui difícil de, no? De cobrir amb moltes d'aquestes iniciatives, moltes vegades, que poden ser governamentals o privades, o etc., eren les que més ens sorprenia que preguntaven i repreguntaven.
I és que, bueno, de fet, el que deia la presidenta d'aquest organisme, d'aquest Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme, ICCAT, aquest seria l'acrònim, ho deia la Dani Dot, afirmava
Dayan
que...
Dayan Dot.
Afirmava que havien quedat impressionats amb el compromís que a nivell nacional hi havia per aquest turisme responsable, l'estratègia també de turisme enogastronòmic de Catalunya i el pla estratègic de l'alimentació 2021-2026. Aquestes són les paraules una mica que utilitzàvem. I la pregunta és, i això, m'imagino que és complicat de respondre, Toni, però què pot implicar per Catalunya? És a dir, podem arribar-nos a imaginar quina és la repercussió, no en serà tant, depèn de com ho gestionem, és a dir, què pot arribar a passar doncs sent això, aquest any, 2025, protagonistes amb aquest títol de Regió Mundial de la Gastronomia?
Jo crec que, evidentment, aquesta aposta que es va fer des del propi govern i els departaments implicats, etcètera, però que després tots els agents privats, com nosaltres, som una fundació no propi, però som privats, tots els agents que venien, els productors, els restauradors, és igual, diguin com ho dius. Tot això, diguéssim, demostra, no?, que hi ha una voluntat també de que el 2025 es faran moltes coses per ensenyar això. Evidentment, hi ha pressupostos ja assignats a fer tota la difusió i aprofitar, diguéssim, aquest reconeixement amb activitats, des de més específiques fins a més populars, etcètera, etcètera, i que suposo que no els conec en detall, això, dels departaments de turisme i d'agricultura, alimentació, relacionats, que són els que ara desenvoluparan en aquest any, diguéssim, no? Aquest any i escaig que tenen de preparar-ho, segur que passaran moltes coses. Però jo insisteixo en que de cara a fora, mira, aquest any ens tornen a dir que torna a venir moltíssim turisme, sembla que després de la pandèmia la gent té ganes de viatjar, que tornem a ser un destí turístic important. Però és el que tu has dit abans. Es tracta de que aquest turisme, que ja sabem que arriba, el convertim en un turisme responsable. Nosaltres vam firmar, com moltes altres entitats, un compromís pel turisme responsable fa poques setmanes a la casa. I aquest turisme responsable és un turisme que, bàsicament el que diu és que el viatger ha de venir aquí, hem d'aprofitar això, però hem d'aprofitar això perquè aquests nostres valors, perquè aquest nostre teixit productiu, perquè aquests nostres paisatges, perquè aquest nostre sistema alimentari, amb tot el que comporta, es reforcin, no es degradin. No? I que, per tant, des del reequilibri territorial, per exemple, no? Des de que tothom vol anar a Barcelona, està molt bé, o a la costa, molt bé. Però és que tenim tot un territori fantàstic que ens ofereix mil coses, que els primers que hem de saber-ho, un cop més, som els propis catalans, però que la gastronomia és un bon ganxo per portar-los, per distribuir-los, per anar a buscar aquelles coses no? que es produeixen al país, per anar a veure com això, doncs, com tenim
enoturisme com és un bon
de xais, no? el Pallars, o com estan florint els arbres fruiters, o com els cítrics ara s'estan fent al sud, o com tenim les pomes, o com fem uns embotits fantàstics, no acabaríem. Aquesta és la sort de Catalunya. Una de les coses que sorprèn més la gent, que els va sorprendre amb aquesta gent, però que en realitat jo ja fa anys que he investigat, de què els agrada gastronòmic a la gent del nostre país, gent, grans gourmets, recordo un amic que feia de guia de grans gastrònoms que venien, amb poder adquisitiu, que venien de Canadà i d'Austràlia. I ell els acompanyava, era un amic gastrònom, que escriu a la premsa i tal, i que els acompanyava. I jo li deia, escolta, li vaig demanar, i de què sorprenen? I què és el que busquen? No? Sí, perquè coneixen algun cuiner reconegut, al món, molt pocs, molt menys dels que ens passem, però algun coneix. Diu, però sempre, diu, quan acaben el viatge, diu, saps el que al·lucinen? Diu, el que al·lucinen més, diu, és que en un territori tan petit, no? Parlo de gent que de Canadà i Austràlia, diu, et mous 20 quilòmetres i hi ha un altre suquet, hi ha una altra cassola de tros. Aquesta varietat de pebrot és diferent. La llengonissa aquí ja es diu tastet, i aquí es diu sacallona, i aquí es diu... I la botifarra hi posen això, i no hi posen allò. I aquí fan unes coques de recapte, que aquí fan uns pastissets. Diu, allà! Un milers de quilòmetres, i, saps? Clar. Aquesta diversitat que tenim, aquesta diversitat agrocultivada, aquesta diversitat de transformació, d'artesans alimentaris, aquesta diversitat de tradicions gastronòmiques. Cada comarca tenim un receptari. Si és que, saps, això, el món no es troba a qualsevol lloc. O sigui, som uns privilegiats. I això és una cosa que ens permet de portar la gent a que facin aquest turisme responsable, a que quan tornin a casa seva, si ho sabem aprofitar, que fins ara ho hem sabut aprofitar poc, tot i que fa molt bona feina i ja ho sabem, que cada cop estem exportant més i millor, que és el que hem de fer, millor, més valor afegit. Però quan arribin a casa seva, que continuïn volent el nostre oli d'oliva verge extra, de les nostres diferents D.O.s, aquella amb les nostres diferents varietats i que tinguin arbequina, però que també empeltre, i que vulguin els nostres vins i que sàpiguen que estem fent mandós i que tenim Conca de Barberà i que tenim Pla de Bages etc. I, un cop més, això ho faran si nosaltres som els primers que quan vinguin a veure'ns a casa nostra ho sabem, ho coneixem, ho estimem, creiem que és el que és millor, és el que comprem quan som a casa, és el que quan ve algú a casa li oferim. Ens fa vergonya no tenir una ampolla d'oli bo per amanir a casa nostra quan mengem amb la família, perquè sabem que tenim el privilegi d'estar en un lloc on poder no som una potència aeroespacial, de fet no ho som, ja t'ho dic, però he mirat, no perquè ja entengui res. però en canvi som una potència amb menjar. I per tant, el món ha de venir a veure que ho som i nosaltres hem de garantir que ho continuarem sent.
Per nosaltres, però també has apuntat una qüestió que crec que és important, que, bueno, no sé si l'has apuntat o l'havies deixat entreveure, que segurament primer cal que ho sapiguem nosaltres abans i de fet també ho deia el Carmel Mòdol, aquest dia que es coneixia el Guardó, aquest secretari d'Alimentació del Departament d'Acció Climàtica,
que ha
de servir d'autoestima, perquè jo crec que en molts casos l'autoestima també arriba després del coneixement, i segurament encara a molta gent aquesta riquesa del patrimoni que tenim gastronòmic arreu del país, no només pel que et fiques a la gola, sinó per com es produeix, però on hi ha la diversitat que deies tu, crec que molt en cert, de que hi ha un receptari per comarca i inclús per subcomarques, si no ho sabem nosaltres, doncs explicar-ho al món sempre és més complicat, no? Que t'arribi algú aquí, perquè evidentment cadascú ha de fer de prescriptor del territori, doncs ha de ser més complicat, i suposo que també amb això poc o molt treballeu Fundació Alícia, amb que la gent d'aquí conegui, posi molt més en valor el producte, perquè això també ens permetrà encara ser més forts.
Absolutament. Això és el que cada dia, des de fa 20 anys, no, a la Fundació Alícia pretenem. Primer, o sigui, Alícia té una missió, que és que tots mengem millor. I per menjar millor vol dir menjar més sa, més sostenible i més bo. I menjar més sa vol dir suficient, equilibrat, segur. Menjar més sostenible vol dir menjar més d'acord amb el medi ambient, però també d'acord amb els nostres productors, diguéssim, amb una relació justa. Per què? Perquè si no, al final no en tindrem, i si no en tindrem, no en mengem, eh? No, és una qüestió, jo sempre dic, no es tracta que facin de fer favors a ningú, es tracta de ser intel·ligent, mínimament, si volem continuar menjant en el futur. Nosaltres no hem de... aquesta visió paternalista de la ruralitat i de la pagesia i els jardiners del territori, em fot una ràbia que no t'imagines, però desgraciat, però tu saps qui et vol menjar, i tu saps que si no te'l fan, i quan et pensis que no, que sempre t'arribarà de lluny, i sempre no, t'arribarà a un preu molt econòmic de l'altre cantó del món, quan no tinguis algú que et garanteixi una democràcia alimentària produint-te a prop, les passades canutes. Ja ho has vist com els fons d'inversió voldors, el que estan fent amb els pisos, doncs ara imagina què faran amb el menjar quan ells siguin els que manen. Per això necessitem, això no ho dic jo, ho diu la FAO, per això necessitem el que la FAO en diu regions alimentàries resilients. I per fer una regió alimentària resilient, el que hem de fer és tenir aquest compromís amb el nostre producció. I després no ser autàrquics, evidentment, escolta, que un any no plou i mira què ens passa, evidentment, no, hi han coses a d'altres llocs que són molt bones i que hem de tastar, però primer i sobretot hem de menjar el d'aquí, i després també nostre bo, allò excel·lent, només allò excel·lent, allò que tingui valor afegit, allò que valgui la pena, també ho hem d'oferir als altres. No hem de fer moltes coses, no tenim un país molt llarg i amb costos molt baixos i amb molta aigua i amb molt d'això com per fer produccions amb poc valor afegit, molt valor afegit, però és que tenim el sort, i això se n'hi diu gastronomia, que tenim aquest valor afegit. Però per valorar aquest valor afegit l'hem de conèixer, com dius tu, perquè el que no es coneix no s'estima, i amb gastronomia també és així.
Sí, sí.
Hem de saber que això que tenim és bo. I per saber-ho hem de conèixer, i hem de saber, i hem de conèixer com es produeix.
Clar, i amb,
i hem de saber qui ho fa.
I amb aquest, clar, i ens passa, i t'ho dic perquè no sé si, si això com a estratègia s'ha parlat o està clar, no? El tema sempre es diu, i vaig a pensar en un cotxe o en qualsevol altra cosa, de que tens un ítem, tens un element, tens una característica que és com el titular, és la cosa que et fa conèixer, no? En el cas de Catalunya, i ho veiem per exemple, no cal anar gaire lluny, a Free Logistics de Berlín, un servidor hi era, fèiem aquest mateix programa des de la capital alemanya, i allà hi havia aquell eslògan que presentaven, clar, una fira de fruites i hortalisses, en Catalunya, where fruit is culture, Catalunya on el fruit és cultura, que va una mica amb tot el que hem parlat. Hi havia cert debat, i és el que et volia preguntar a tu, Toni, com a director general de la Fundació Alícia, de alguns dels productors que nosaltres teníem a la taula deien, és un error anar sense la marca Espanya, és a dir, perquè si mireu els altres sense, no, sense la marca Espanya, perquè deien que cada regió feia la guerra pel seu compte, a diferència de veies altres estats, que allò és immens, no t'ho acabes mai, que veies sí, cada estat nitidament, no? Clar, t'ho volia preguntar a tu, nosaltres com a programa també ens hem posicionat, crec que la manera que tenim de produir aquí amb algunes coses prou diferent a l'estatal, però sí que hi havia cert debat, no? I tu pel teu àmbit també et volia preguntar sobre aquesta, això, manera de presentar-se al món sobre aquesta marca catalana. Clar, i també vull posar damunt la taula que amb alguns productes els tenim molt identificats amb indrets concrets o inclús tenim identificades zones com a productors d'aliments de qualitat com pugui ser la Toscana italiana, no? Tu com ho veus, tot aquest tema?
Jo crec, i sempre ho he dit, jo crec que hem de ser intel·ligents, que hem de prendre a col·laborar amb tothom. I a vegades, això, el volum, diguéssim, o sigui, a vegades és molt difícil que et vegin si ets molt petit, a vegades és molt difícil, sobretot si estàs molt lluny, i a vegades, no, a vegades dius, escolta, precisament perquè he aconseguit, no?, demostrar la meva singularitat, pel que sigui, perquè han vingut algú i m'ha assenyalat, etc. Jo puc representar molt la meva diferència molt local, molt, no?, molt localitzada. Però no sempre és així. I moltes vegades massa és soroll. I per això sempre hi ha d'haver una intel·ligència d'arquitectura de marca, jo crec, que hi ha d'haver. I moltes vegades, això, per això els catalans hem d'aprendre més a col·laborar, perquè a vegades són massa capelletes, i és així. I, escolta, quan s'acostin ja han de veure aquesta diversitat. Però quan siguem lluny, el que han de dir és que aquest país es menja molt bé. M'entens? Si anem allà i volem vendre masses diversitats quan ens miren de molt lluny, quan s'acostin, quan vindran, ja la descobriran, el que hem dit abans. I llavors veuran la riquesa. I això és riquesa. Jo crec que, per un cantó, evidentment, no cal que parlem de la, no?, de la nostra personalitat i del nostre país en qüestió política, des del punt de vista de anar a vendre i d'anar a vendre qualitat, per això ja he dit abans, jo crec que cada cop més hem d'apostar per vendre amb valor petit. No tenim grans estacions, ni mà d'obra molt barata, ni grans planúries per fer una... sinó que el que hem de fer és cada cop donar més valor afegit als nostres productes, perquè això és la sostenibilitat, i vendre aquestes coses més diferencials. En la mesura que ho fem així, nosaltres podem ser diferents. O sigui, si som capaços de que aquesta diferència es percebi. Però hem de ser conscients, també, i hem de ser intel·ligents. Des de lluny, es mira molt el bulto, no? Llavors, jo crec molt en tenir una intel·ligència d'arquitectura de marca o arquitectura de branding, com vulguis, en el sentit de que tu pots ser hiperlocal quan tens l'especialista o algú que està a prop, i que com més lluny vagis has de començar més venint missatges clars, diferenciats, contundents, que després et vagin portant cap al teu, a la diferenciació del teu producte. Com més diferenciat sigui, més valor afegit li podràs donar, més fidelitzaràs, perquè està claríssim que la DO com a concepte, ara dic, la DO com a concepte, no? La idea, escolta, que hi ha un espai amb una gent, un coneixement tradicional, unes característiques edafològiques de clima, de, és igual, de microbiota del terreny, de totes aquestes coses que fan que aquell producte només es pugui fer aquí, no? Són la millor manera de construir valor afegit pels nostres productes agroalimentaris. Sí. Per tant, això s'ha de fer així. Però, un cop més, insisteixo, abans ens han de veure. Ah. I quan competim amb molta informació que està competint només, amb fires, etc, moltes vegades estan en compte amb el soroll. Si tu ets capaç de diferenciar-te, pots anar sol a tot arreu. Si no, aprèn a col·laborar. Aprèn a col·laborar i després competeix, no? Les dues coses, encara que sembli que no, no són contradictòries si hi ha una intel·ligència. Clar, però en aquest sentit.
Jo també feia aquesta pregunta, perquè penso que és una reflexió que és igual que tingui la raó amb aquest debat, sí. Però sí que ens obliga una mica, perquè parlant d'això parlem d'estratègia de país. Jo recordo quan feien aquesta crítica a aquestes persones que després hi donava toms i pensava, ostres, això és la meva opinió, eh? Llavors penso que la donem amb antena perquè la gent reflexioni també. Clar, allò de que Catalunya diem que fem productes de qualitat no és una paraula gratuïta, és que freguem l'excel·lència amb cadascun dels processos i dels manejos, eh? I per ficar només algun exemple, n'hi ha més, però per ficar-ne alguns, el 90 i pico llarg per cent dels vins que es produeixen al nostre país, a Catalunya, treballant sota el paraigües d'una DO, denominació d'origen. I això vol dir que és una qualitat certificada i un territori certificat per Europa, vale? Per tant, tots els vins estan certificats com a qualitat certificat reconeguda per Europa, i amb el cas de l'oli també altíssims percentatges. I què ens passa? Que precisament aquests dos productes a nivell de l'Estat, que és molt raonable, és molt legítim, això no és una crítica, doncs no trobem aquest grau de qualitat. Evidentment, hi ha grans vins, hi ha grans olis, però, clar, com ens ha passat, i fico un exemple, però n'hi ha més, amb el cas quan ha fet la recent no, perquè ja té uns anyets, però no massa, creada interprofessional de l'oli, que deia, l'oli, l'aceite espanyol és bueno, utilízalo. Però clar, com que hi ha molt oli que no és verge extra, que aquí pràcticament tots són verges extra, sí, doncs sí. No el poden diferenciar, no poden dir que fem l'oli de gamma més extra, perquè tenen una gran part de productors que no fan aquest oli. Que aquell oli no és dolent, que és que no estem dient que sigui dolent, però és que el d'aquí és gamma extra. I aquest gamma extra que tenim a Catalunya, no sé pas jo si anant sota el paraigües d'Estat a vegades, perquè segurament és la nostra marca de cara al món, no ho sé.
És que evidentment amb el que no t'has d'ajuntar és amb el que no té el mateix valor diferencial que tu, perquè estàs perdent, estàs al contrari, cedint.
I això que estic dient està passant avui en dia amb la interprofessional de l'oli, que parlem amb...
L'oli, a veure, és que jo sempre ho dic, el verge extra és el mínim. I a partir d'aquí, anar cap a varietats, madureses, sí. DOs, locals, i després acabar amb productors, que toquen, saps? Allò amb nom i cognom, amb marca, que estan fent coses... Per aquest ordre, diguéssim.
Sí.
No? Ara dius, escolta, que poder quan vaig a Xina he de vendre olis catalans perquè estic allà, i després ja vendré a Garrigues, Terra Alta... saps? M'entens què vull dir? Doncs. I després ja vendré poder el meu oli del meu molí, que el que el tinc que és brutal, no? O no? O dius, perquè jo recordo, per exemple, jo l'any em sembla que era no et vull dir... No
més
vull
o menys, dir,
ja,
més
no
o menys.
80, no, oh, algo així. Vaig anar a la primera fira Wine Expo, per una cosa per treballar, Wine Expo a Hong Kong, el que es feia fora de Bordeus, a Hong Kong, quan Aski començava a entrar en el món de, no, interessar-se en el món del vi, etcètera, no? I una fira brutal, i veies per un cantó que hi havia la representació institucional del paraigua, de tot el paraigua, de totes les regions, DOs, comunitats, etcètera, etcètera, i després hi havia, doncs, els torres que anaven sols i a part, i venent Gaudí a Barcelona.
Sí.
Saps? Com a imatge.
Clar.
No venien per idees, venien... Sí, sí. Però per què? I estaven al costat dels grans xatós. Per què? Perquè deien, escolta, jo competeixo amb això. I està molt bé. Saps què et vull dir? I jo crec que seguirà de veure... Llavors, ells et poden presentar, fins i tot poden fer-te palanca amb algunes coses, i després tu et pot interessar més un petit productor que estigui fent, saps, un vi amb una variació, el que sigui. Existeixo, col·laborar i competir no són antònims, encara que ho puguin semblar, sinó que les dues coses han de conviure per ser excel·lents en aquest
sentit. És aquesta frase que ara està molt de moda, del win-win, que, clar, que és anar junts i, evidentment, cadascú amb el seu espai i vellant perquè el seu espai li vagi millor que l'altre.
Clar, que el nostre veí faci un oli excel·lent, que si jo faig oli, que el meu veí el faci excel·lent, jo sóc de pagès, també, i abans... diguéssim, això ens costava d'entendre els de pagès.
Sí.
Si l'altre feia bo, ostres, perquè clar, només hi havia un viatjant que venia de tant, i comprava aquí i comprava allà. Ara no, evidentment, el millor que em pot passar és que al costat en tingui un que ho fot brutal i que l'altre costat encara faci una... I després el que miraré és de no només fer-ho excel·lent, sinó només fer-ho diferent. I aquí estem, no? Quan hem arribat a l'excel·lència hem de buscar les diferències, però dintre d'un club, o sigui, hem de sempre voler anar als clubs on tothom està encantat que hi siguem.
Sí, sí.
I nosaltres encantat que hi siguem tots els altres.
Mira, jo fico un exemple moltes vegades amb el que comentes, i és que si això ho traslladéssim, per exemple, amb pubs, amb discoteques, dius, ostres, tinc un pub aquí, me'n fiquen un al costat, i la gent pensa, ostres, tinc competència. No, vindrà més gent, perquè si hi ha més pubs, pensa que hi ha més ambient, entrarà un rato amunt, a posar un altre, i allò anirà creixent com a zona de pubs i zona de lleure que trobarà més gent. Una mica seria el mateix.
Ja, però, en canvi, serà molt difícil que et vingui la gent, no? O sigui, mira, que va passar amb els restaurants en el seu moment.
Sí.
Jo recordo quan va haver la revolució bolliniana, clar, la Carme Ruscalleda deia, és una benedicció per a mi. Perquè gent que pot venir de l'altre cantó de món, després diu, i ja que estic aquí, què més hi ha aquí d'interessant, home? I et descobrien a tu.
Sí. Sí.
Aquesta és la cosa.
Sí, sí. I ja per acabar, no sé si d'això m'imagino que és complicat, però si algú pot saber, sou vosaltres. Clar, sobre aquesta percepció, sobre aquesta marca gastronòmica de Catalunya al món, llevat de les xifres que hem anat coneixent i explicant sobre com exportem, no sé si manegeu o coneixeu poder amb xifres quantitatives, però també a vegades qualitatives, de què en pensa el món de Catalunya.
Per les Olimpiades, sempre em vaig enrere, però per les Olimpiades del 92, em van demanar, TV3 va fer una sèrie de monogràfics sobre què podien representar les Olimpiades a nivell de coneixement de Catalunya al món. I em van demanar que a mi, els companys periodistes de la TV, em van demanar que jo dissenyés, no?, el reportatge que es podia fer sobre gastronomia. I el que els hi vaig dir és que els seus enviats especials, diguéssim, no? els seus corresponsals a la resta del món, sortissin al carrer i demanessin a la gent què coneixia de la cuina catalana, què coneixia de la gastronomia catalana. I en aquell moment es coneixia molt poc, molt poc. O sigui, vam gravar-ho, es van gravar a París, a Nova York, a Washington, a diferents llocs. I en aquell moment es va gravar això i es va demostrar que la gent ens coneixia poc. I vam dir, bueno, és un moment. Llavors, en aquell moment vam recordar que nosaltres teníem llibres que Europa ja deia que eren de referència gastronòmic des de feia 700 anys, etcètera, etcètera, no? I vam dir, és un moment, és una oportunitat perquè el món també entengui que som una gran cultura gastronòmica. Bé, això... a les Olimpiades, que va posar poder Barcelona al món, diguéssim, no? I per tant tot el país, però també pel fenomen de la eclosió, bulliniana, Joan Roca, tota la cuina creativa d'aquí, fa que ara tothom sàpiga què és. Tothom sàpiga que Catalunya és un lloc on es menja molt bé. De fet, recordo el 2009 hi va haver una enquesta a Forbes, la revista Forbes, que van demanar més de 20.000 persones a on anirien a menjar per menjar bé el món. Quina ciutat demanaven, en aquest cas. I recordo que vam dir primer París, després Roma, després Tòquio, després Mèxic, tot capital de les grans cuines conegudes, ja ho sabem, i després Barcelona. I quan demanaven, i per què? Això, i no d'altres, i deien a la gent, la gent deia, perquè a part de tenir molta creativitat, tenen una patrimoni gastronòmic diferencial. Tenen una tradició, tenen uns productes diferencials. Aquesta era la resposta d'una macroenquesta de Forbes. Ara la gent ho sap. La gent sap que aquí es menja molt bé i que tenim aquesta gastronomia. Sap traspassar això gaire més enllà d'alguns vins, priorats, etc. Sap fins a quin punt? No especialistes, evidentment. Els especialistes sí.
Sí, sí, sí.
Els especialistes ja sí, que abans segurament no. Però sap també que tenim uns olis excel·lents amb diferents varietats, etc. Sap que produïm una fruita brutal. Sap que... aniríem seguint, jo crec que s'està fent molta feina, però en podem fer molta més.
Doncs no tenim temps per a més, Toni, i aquesta molta més, com altres temes que vam dir que parlaríem, en podem parlar un altre dia, perquè estem molt fora de temps, però sí que ha anat molt bé el veure, somiar sobre què és Catalunya al món, veure les possibilitats i oportunitats que tenim, i de ben segur que ens seguirem parlant en futures edicions d'aquest programa amb aquest director general de la Fundació Alícia, que li agraïm i molt aquesta llarga conversa i aquesta llarga anàlisi sobre, insistim, aquesta gastronomia del nostre país. Toni, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Al juny, la falç al puny.
Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.
L'entrevista.
Doncs vinga, va, acabem el programa tal com us ho apuntàvem, amb aquesta entrevista que teníem ganes de fer, parlant amb la FAC, amb la Federació Avícola Catalana, concretament amb la seva directora, l'Anna Toda, que tenim moltes qüestions per abordar, però jo sempre que parlo amb gent del món de l'aviram, recordo que és un sector que és molt potent a casa nostra, i és que la producció avícola contribueix de manera rellevant amb l'equilibri territorial, i aquest sector carni ocupa el segon lloc en la producció final agrària del país amb un 12,6%. Ho dic perquè, i ho dic moltes vegades, i crec que amb l'Anna, que ara la saludarem, ho hem comentat altres vegades, que segur que al cap ens venen alguns sectors, tant d'agricultura com de ramaderia, com que són molt potents, i aquest sector avícola crec que el conjunt de la ciutadania no hi compte de lo poderós i important que és, i ho és moltíssim, i per això ens agrada molt poder analitzar doncs, quin és el seu estat de salut, com diem amb aquesta directora, amb l'Anna Toda, que ara ja sí la saludem. Anna, molt bones.
Hola, moltes gràcies per tocar-me.
I sempre ho diem, qüestions que envolten el sector n'hi ha moltíssimes, però n'hi ha una que crec que poc se'n parla i que vosaltres ho dèieu a l'assemblea, ho recordeu de fet, que havia el passat 7 de juny, que és el tema del benestar animal, que tots hi creiem, però clar, cada vegada van sortint normatives més noves, quan hi ha una normativa nova toque doncs, amortitzar aquella inversió, perquè sempre són més diners que el sector ha de posar per adequar-se, i clar, i venim de no haver rentabilitzat les darreres i unes normatives europees projectades que poden ser terribles per a alguns dels sectors que conformen doncs, aquest sector de l'aviram, oi?
Sí, és així. Mira, el benestar animal ha passat, jo diria, que fa uns anys que teníem al cap que era un tema allotjament només i condicions d'allotjament al que és en realitat, que és un tema absolutament general que ho contempla tot. Contempla des de temes d'allotjament, per suposat, com l'alimentació, com la sanitat, com el maneig que es fa en els animals. I això ha de ser així, perquè els animals, i tots hem d'anar tendint a que cada cop estiguin millor. El que passa és que s'ha arribat a un punt que dius, bueno, és que potser estem posant moltes coses en joc. Si la Unió Europea va apretant tant, igual estem posant en joc la viabilitat de les empreses, de les explotacions, i després també que hi hagi prou menjar en el mercat. Sí. Llavors estem una mica en una situació una mica així preocupats.
És que també perquè la gent s'ubiqui, que això no ho diu només la FAC, recordo, crec que era Unió de Pagesos, si no era una altra organització agrària, que deien que amb aquestes normatives que hi han projectades, per exemple, és absoluta, o potser ho dieu vosaltres, era algun dels sectors que conformen doncs, aquest sector avícola que avui en dia els números no surten ni de lluny, com pugui ser, per exemple, els ous de guatlla, crec que era, o de codorniu.
És en tot, absolutament en tot. O sigui, En primer lloc, o sigui, diuen de que han de desaparèixer les gàbies. Això, bueno, pot estar bé. Jo crec que també és una demanda de la societat, però està clar que tot s'ha de fer amb un temps, amb una transició, i després sense que el consumidor perdi capacitat d'adquirir aliments assequibles. Aleshores, el que això no podem fer és posar en qüestió algunes produccions. Si algunes produccions s'han de fer amb gàbies, doncs perquè és intrínsecament que es necessita així, aviam, mirem de com millorar aquestes gàbies. Però no diem de que s'han de treure perquè sí. Ah. Aleshores, és això que estem dient. Jo diria que tot el sector ramader és de dir, aviam, posem una mica de sentit comú a tot el que estem fent, perquè ens quedarem sense menjar al final.
I explica'ns terminis, és a dir, perquè sempre que hi ha una normativa que ve d'Europa, doncs et diuen en aquest any doncs un ha d'estar doncs ja actualitzat, ja haver fet aquesta transició. Després veiem que hi ha moratòries i coses d'aquestes, però a dia d'avui quin és el calendari que preveu Europa?
Aviam, Europa va dir que, o sigui, ja fa temps amb el Green Deal, em sembla que va ser a l'any 20, i amb el pacte que era de la granja a la taula, va dir que començava una revisió de totes les normatives de benestar animal, no només en granja, sinó en transport i en escorxador, i això que ho aniria fent. Després va venir tot el tema de que veia d'una iniciativa popular europea que va dir hem d'acabar amb les gàbies. I amb això el que va dir és que a finals d'aquest any havia de treure una proposta de legislació per acabar amb les gàbies. Que d'aquesta proposta de legislació diria també els terminis, però que a ells li agradarien que el 2027 ja n'hi hagués. Aviam, ara encara no hi ha res aprovat. L'únic que sí, doncs, està fent el seu tràmit, les coses. I llavors van sortint informes, van sortint documents, van sortint també documents d'impacte, i que ens donen una idea de per com respira la comissió. I amb aquest com respirar és el que tots ens estem posant les mans al cap.
Quines coses us preocupen especialment del com respira, del que insistim? No són coses confirmades, però que normalment, quan veiem el com respira, s'acaba materialitzant així. No vol dir que jo ho ha de ser, però malauradament l'experiència ens diu això. Quines són aquestes coses que us preocupen especialment?
Aviam, ens preocupa molt el tema de densitat. Si les densitats es redueixen molt respecte al que hi ha ara, que creiem que les densitats són correctes i que fa que els animals estiguin bé, però si posen unes densitats com les que estan parlant, faran que les granges ni siguin competitives ni les empreses, i que no hi hagi, o sigui, que el producte al consumidor al final es dispari. Això de densitat ha pujat també a que, per exemple, amb car volen posar uns límits de creixement màxim per dia. Això també ens preocupa. Ens preocupa tot el tema de períodes de transició. Si les gàbies diuen, aviam, hem de treure les gallines en gàbia en 2 anys, és molt diferent de si ho diuen en 10 o si es donen un termini de 20 anys. Clar. Ens preocupa també tot el que sigui accés a l'aire lliure, bàsicament perquè estem en un país on estem, que és un país molt petit i és molt difícil ampliar els espais pels animals a l'aire lliure, i bueno, que és quasi dir, bueno, és impossible, ja ho voldríem tots, però no podem.
I que cal recordar que cada vegada que una granja vol, no de la Viram, de qualsevol sector, vol ampliar, però la més rai.
Podem mantenir el que tenim, però no fer més granges, perquè això és una cursa, ni ampliar-les.
I jo volia fer una reflexió, per veure si la comparteixes. No és la primera vegada, crec, no només amb el vostre sector, sinó amb qualsevol sector d'agricultura i ramaderia, que Europa apel·le al que considera més bones pràctiques, que segurament, diguéssim, l'esperit hi és, els hi donem aquesta base de que és amb una bona fe, però l'efecte que acaba passant, i aquí crec que seria un cas, un exemple més, i de fet accentuat, que és que, com que això no surten els números com apuntades directora, doncs pot fer que tanquin explotacions, que no tinguem i produïm el producte nosaltres, i per tant, com que el consumidor en seguirà volent, vingui de tercers països en què, per exemple, el benestar animal no n'hi ha o és molt pitjor, per dir-ho així, és fatal, i per tant, i volent treballar pels animals, el que acabes és incentivant els que treballen malament perquè els de casa no poden seguir-ho i tu acabes comprant producte fora i aquests doncs, creixen amb la seva producció perquè un país o Europa li acaba reclamant. És a dir, el que diuen en castellà, t'ha salit el tiro per la culata.
Bueno, això és, és una cosa que si seguim així passarà, per suposat que passarà, i a més no només és de que llavors tindrem aquí a car d'uns animals criats en pitjors condicions, sinó també tot el tema mediambiental. O sigui, no estaran criats en pitjors condicions només de benestar, sinó en tema de sostenibilitat, després hi ha el transport, bueno, bueno, és que al final no estarem menjant uns productes que no sabem molt ben com s'han alimentat, ni quins han estat els mètodes per tenir-los sa i saludables, ni quines condicions han estat, ni si han embrutat o no han embrutat. Bueno, clar, això, el tiro per la culata.
Clar, i després també cal tenir en compte que el tema, vaig amb el pollastre, però no només, sempre s'ha dit que aquesta carn ha estat la democratització de la carn, és a dir, a les butxaques amb menys possibilitats doncs, es pot menjar carn gràcies a moltes famílies pel tema del pollastre, no? Clar, si aquí fiquem aquesta casuística, també, que no tindrem temps perquè es queda un minut d'entrevista, que s'han pujat molt els costos de producció, no amb el pollastre, sinó amb qualsevol àmbit de la vida. Clar, tot això també va en contra d'aquestes famílies, doncs això, amb menys poder adquisitiu.
Sí, sí, és que podem arribar a un moment en què tots els productes d'origen animal siguin, tinguin un preu que faci que siguin, ja no tira de luxe, però sí que tornem a menjar només pollastre els dies de festa, com feien els nostres avis.
Sí, sí, malauradament és així. Sobre aquest tema hi voldrem entrar molt més, com altres qüestions de, amb la federació. Avui no teníem temps per a més, però sí per alertar, perquè crec que és prou important. Preguntar-te, res, en 30 segons, perquè estem quasi fora de temps, ha hagut canviar la conselleria, diguem així, és una visió continuista, no sé des de la FAC quina valoració en feu, si us preocupa, si us ocupa, i com veieu que això pot incidir en el vostre sector. En principi no deu haver gaires novetats, no?
No. Nosaltres valorem això. Ha sigut una solució totalment continuista i vull dir, no tenim ni allò de dir, ui, aviam si canvien els càrrecs, és que ni se'ns passa pel cap que pugui passar. Que igual sí, com en qualsevol moment, però pensem que no hi haurà canvis rellevants ni amb la política que portin a terme ni amb les nostres relacions a la conselleria.
Ai, sí, perdó. I la darrera, que tenim ara 70 segons. Clar, amb aquest fet de tindre més espai o si no és sota coberta, clar, recordem també que ja som, no sé si la paraula és endèmic, però sí que la grip aviària, la influència aviària l'han tingut, especialment les Terres de Lleida, ho sabem prou bé, doncs per aquesta fauna salvatge, clar, espai al millor vol dir aire lliure, i aire lliure tenim aquests problemes que són terribles pel sector. Aquesta qüestió també s'ha de tindre en compte.
També s'ha de tenir en compte. Això és un altre element que bueno, també la comissió està treballant i de fet tots els països treballant-hi perquè suposo que al final, no sé fins a quin punt, es podrà trobar una vacuna que sigui efectiva, que no posi problemes també al comerç, però alguna cosa s'haurà de fer. Per això, per si hi ha la tendència a dir que els animals han de tenir sortida també a l'aire lliure, doncs estem molt més exposats a qualsevol risc d'aquest tipus.
Doncs seguirem atents a aquestes qüestions importantíssimes, crec que ha quedat més que acreditat, però també amb altres que no hem pogut abordar per allò de la dictadura del temps, però que de ben segur que farem amb aquesta Federació Avícola Catalana. Anna Toda, directora, moltes gràcies i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Aigua de Sant Joan no dona ni vi ni pa.
Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.
Doncs fins aquí aquesta nova edició de l'Arrela. Nosaltres hi tornarem la setmana vinent, cosa que voldrà dir que ja ha passat una revetlla de Sant Joan que esperem que gaudiu moltíssim, però que també pugueu viure sense generar risc pel nostre entorn, en què la pagesia i la natura doncs tenen aquest paper prominent, eh? Per tant, a gaudir sí, però evidentment recordem que el país ha estat un polvorí, tot i les darreres polítiques que al seguir estan amatents. Doncs, feta la petició, ara sí, us diem allò de, si en teniu ganes, ens retrobem la setmana vinent. Fins llavors, bona setmana.
I'll save a month.
Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.